a ser el director y guionista de La noche de los muertos vivientes.
Ah, clàssica, eh, del cinema.
Clàssic, home, és del 68.
Sí.
He flipat,
sí.
O sigui...
Compta'm el...
He flipat. Sí. Total, que en el dia de l'Orgull Zombie, que va ser ahir, però avui el recuperem perquè em fa gràcia, sí, la pregunta cap bravo és...
Ai.
Ai, fa por això, eh?
En quin moment del dia et sents més zombie?
Ah?
Ah, mira el José. Perquè, mira, José, quina connexió. Perquè dubtava entre Alaska i Michael Jackson.
Veus?
Tant. En quin moment del dia et trobes una mica més zombi? Hi ha moments del dia, no? Quan t'aixeques, que la gent va arrastrant-se fins a arribar a la dutxa, que si sí, trobes... Jo m'he trobat familiars pel passadís de casa que he estat a punt de treure un, bazooka, saps? Perquè dic, és un zombi que ve a per mi. Va bellugant-se. Al final del dia, que ja estàs que no pots, després de dinar, saps què vull dir, allò que t'arrastes fins al sofà,
sí.
No pots... Oye, o en mitat d'un programa de 6 hores, quan arriben els metges i surts per la porta de la història, tries ja, millor. Jo sí, de vegades veig un cert caminar
dijous,
zombi.
Els dijous soc...
Els dijous...
Sí.
Vale, en quin moment del dia o de la setmana, si vols?
Jo et diria el moment en el que acabo de sopar.
Ahir ets molt zombi?
Sí, més que el matí quan em desperto.
Sí, eh?
Sí, jo acabo de sopar, ja em ve la son, i el tràmit d'anar del sofà al llit, que res, són dues passes, sí, se'm fa un món.
Exacte, zombi. Doncs zombi.
Bona aquesta, també.
Doncs vinga, doncs responeu a la pregunta. En quin moment del dia, o de la setmana, si voleu, quin moment de la vostra rutina us sentiu més zombis? Aneu més, doncs així, com uns morts vivents, que no, ja no sabeu què fer, i esteu cansats, i només voleu cervells que mastegar. 6, 6, 3...
Clàssica,
3...
Em passa cada dia, això.
Sí, clar. Sempre hi ha moments... Doncs, ei, els cervells... Hi ha gent que menja, eh?
No, sí, n'hi no ha que es mengen.
No d'humans, en principi.
No, n'hi ha que es mengen.
Però n'hi ha que es mengen, els bullits i tal. Bueno, respostes, si us plau, amb tota la imaginació que us vingui de gust, al 663-99-30-62, el número de WhatsApp del programa, missatges de veu, missatges per escrit, per optar aquesta cistella que bravo, us el recordo un cop més, 663-99-30-62.
Vinga, va, i de seguida... Avui com estic amb el de seguida, la part final del programa, que us llegim...
Sí, si hi ha respostes guais, us llegim.
Això sempre. Gràcies, Rafa, gràcies, Núria. 2 minuts que passen de les 10, anem a publicitat, i de seguida que comencem tertúlia informativa en aquesta casa i en aquest programa. Avui ens acompanyen Xavi Torrents, Àngel Miret i Toni Picó per comentar l'actualitat amb el Primer Cafè. Fins ara.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. El politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents. L'advocat, Toni Picó.
Gairebé 6 minuts que passen de les 10 del matí. M'agrada molt perquè jo no els dic res i cadascú ja té el seu lloc assignat, eh? Xavier Torrents, que va dar molt bon dia.
Hola, bon dia.
Àngel Miret, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Toni Picó, molt bon dia.
Bon dia.
Avui començava el programa parlant una mica del que havia passat ahir a la nit. I és que no va passar res més que una nova nit de cinema català, la 16a edició dels Premis Gaudí a l'Acadèmia Catalana. I deia que havien passat tres coses, que per mi ve a ser una mica la mateixa, que és reivindicar aquelles coses que no es veuen. Ho dic perquè qui va rebre un Gaudí per un treball merescudíssim fent un documental que val molt la pena veure és l'actriu Carme Elias, que 5 anys després de rodar aquell documental segueix allà, dempeus, visualitzant el que significa l'Alzheimer, el que significa sovint quedar amagat per la duresa de l'oblit. Doncs ella no. Ella ho va mostrar un cop més. També es va rebre un guardó en forma de reivindicació per un documental. Un documental que és un curt documental que es diu El Bus i que parla sobre la vida dels convictes fora de la presó. Un documental que no hagués estat possible, deia aquest matí, sense la feinada que fan des de l'obra mercedària, dels quals també n'hem parlat molt en aquesta casa. I per una tercera realitat que a mi em frapava quan la sentia. Per la duresa, per la crítica, per la sinceritat, per la honestedat i per la valentia. Ella es diu Yolanda Sey. Per qui no la conegui, forma part de les famoses Sey Sisters, que són aquest grup de cantants a casa nostra. Doncs ella, a part de cantar, és actriu. És d'Osona, de Vic, concretament. I ahir deia això als Premis Gaudí.
I ara que estem en confiança i que en cap cas estic ofenent a ningú que em pugui donar feina, m'agradaria compartir amb vosaltres una dada. Segons un estudi que han fet les companyes de Dones Visuals, hi ha un 7,88% de personatges no blancs a les candidatures del Gaudí. Un 7,88% de personatges no blancs, no negres, eh? Diem que el cinema imita la vida. Doncs jo no sé on viviu, però a la vida hi ha més d'un 7,88% de diversitat. Tu et lleves, baixes a fer el cafè, agafes el bus i ja t'has patat aquest 7,88%. Vallvidrera no serà Suècia, però això que estem veient tampoc és Catalunya, eh?
Vallvidrera no serà Suècia, però això que estem veient tampoc serà Catalunya.
Bé, té raó, el cinema, diguem-ne, no reflecteix, com tampoc ho reflecteix la televisió, i la ràdio tampoc. En aquests moments, ara mateix, diguem-ne, els que som aquí de tertulians tampoc reflectim el que és la societat, ni la barcelonina ni la catalana.
Xavier, perdona, que és que m'acabo d'il·luminar. No fa tant temps, ho dic perquè estava l'obra de teatre Amèrica a la Villarroel, va venir Tamara Ndong en aquest programa, que també és actriu racialitzada. I llavors ja va dir Tamara Ndong en aquest programa, cosa que a mi em va sorprendre molt, no perquè no ho sapigués o perquè no m'ho pogués imaginar, sinó perquè que t'ho diguin en directe frapa molt. Amb ella se l'agafaven només per rodatges en audiovisual, per papers d'immigrant il·legal i de prostituta.
Sí, a veure, hi ha l'evolució, això s'ha vist també en moltes arts, quan dono classes a política cultural a la Universitat de Barcelona, en part ho estem treballant això. A veure, hi ha com diverses fases. La primera és en la qual, diguem-ne, no apareix la realitat migratòria, i jo diria inclús la realitat ja intercultural en la qual, doncs, ja vivim. Aquesta realitat, per exemple, ho veiem reflectida i encara avui en dia passa en algunes cabalgades de Reis, en quan el rei negre es pintava, era una persona blanca pintada de negre. Aquesta és la primera fase, podríem dir. A Catalunya, que anem més avançats de les societats d'arreu de l'estat espanyol, però Catalunya va molt endarrerida si ho comparem amb els Estats Units. Sempre ens fixem i critiquem els Estats Units d'Amèrica i bla, 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 però ells van molt més avançats. Aquí estan passant coses ara que els Estats Units ja passaven a la dècada de 1960 i estem al 2024. Val? La segona fase és quan, sí, es comencen a introduir personatges o persones o presentadors de televisió, podríem dir que ja no pertany a la majoria, diguem-ne, la majoria, en el cas del nostre país, i en aquesta segona fase, com bé deies, i jo vaig anar a veure aquesta obra de teatre en la seva primera producció d'Amèrica, i és veritat, les actrius o actors, diguem-ne, és igual si són negres, si són llatins, si són romanesos, si són xinesos, apareixen en rols estigmatitzats, diguem-ne, en rols de persones, diguem-ne, de, podríem dir, de, el que en castellà sona més clarament bajos fondos, diguem-ne, no? Llavors, això és com una segona fase que passa en qualsevol país, això va passar als Estats Units, o ha passat a Alemanya, o als Països Baixos, en aquesta, diguem-ne, incorporació de les persones del que avui en dia ja no és un 15% a Catalunya, sinó més d'un 20%. És a dir, recordem que en aquests moments una de cada 5 persones que viuen a Catalunya són persones d'origen estranger. Llavors, hi ha arriba una tercera fase, que no és l'última, però a mi m'agradaria que això ja haguéssim arribat i encara no hi som, que és en la qual ja fan rols, diguem-ne, podríem dir, normalitzats. I entenem per normalitzats els que fa qualsevol persona per mèrits propis. Ja no se li tanquen les portes. Fins fa poc no havia cap persona que presentés, per exemple, a TV3 les notícies que fos no blanca, diguem-ne, de la majoria. I ara hi ha una periodista negra. Però, bueno, està en un lloc de la televisió i de les notícies, podríem dir, secundari. Val? Per tant, estem a cavall, en aquest cas, de la segona i la tercera etapa. De debò, a mi m'agradaria que acceleréssim ja la tercera etapa, perquè Catalunya això sap fer-ho, podria saber fer-ho ja a hores d'ara, i això l'amic Àngel, doncs, que a més hi va estar basat en primera línia política institucional, en sap millor. Jo crec que Catalunya està preparada per arribar a aquesta tercera etapa en la qual tinguem un directiu públic o una directiva pública, diguem-ne, amb independència de si ha nascut a Barcelona, a Reus, a Girona, o ha nascut a Equador, a Xina, o a Romania, o a Senegal, o al Marroc. Amb independència d'això. I comença a haver casos. Najat El Hajmi, diguem-ne, jo recordo les portades, perquè, a més, aquell dia em vaig comprar tots els diaris, jo soc de la premsa escrita agafada, aquell dia em vaig comprar tots els diaris que va guanyar el Premi de Nadal de Literatura. És a dir, ningú de nosaltres l'ha guanyat. Per tant, una persona que sap escriure en llengua catalana, que va guanyar això, i recordo les portades d'aquell dia, que espero que avui serien diferents si passés. I deien, escriptora marroquina, com que marroquina, s'acaba de guanyar el premi, el major premi de literatura de llengua catalana. En tot cas, catalana o marroquina, però catalana. Llavors, i més anys més tard va escriure el llibre aquell de jo soc catalana, o jo també soc catalana. Que era com una segona versió de la de Paco Candel, que avui en dia aquesta frase cal reivindicar-la, i que en el seu dia ja, des del president Pujol fins ara, doncs s'ha repetit molt, és català qui viu i treballa a Catalunya, tot i que hores d'ara es posa en qüestió que això, diguem-ne. Doncs bé, ja és hora, doncs, que s'avanci molt més. Però, bueno, com parlàvem dels Premis Gaudí, deixa'm dir una cosa. Jo crec que els Premis Gaudí, perquè tinguin més renom i més realçament, haurien de canviar una part de les seves bases, perquè no pot ser que la pel·lícula La Societat de la Nieve, fet per un director de Barcelona, hagi guanyat el premi a la millor pel·lícula europea i no, en canvi, a la millor pel·lícula catalana. Perquè d'això podríem discutir.
Tot i que és entenible per diverses coses, eh? Però...
Sí, jo sé les bases, fet, i que hi ha unes bases.
De fet, J. Bayona va agrair-li a la presidenta de...
Jo sé que hi ha unes bases, però a vegades cal canviar les bases.
Mira, unes quantes coses i potser sortiré del lloc comú, que s'espera de tots nosaltres. Jo no acabo d'estar massa d'acord amb aquest àmbit en el que en el món artístic ha d'haver-hi també una distinció en funció de... races, sexes, etc, sinó que crec que l'art és l'art i, per tant, els artistes els ha de buscar el director en funció de les seves capacitats. Per tant, jo aquestes afirmacions a vegades les trobo una mica demagògiques, compartint el fons de l'assumpte absolutament, de que en general hem de representar la societat de la que formem part en qualsevol àmbit. Uh-huh. Aleshores, d'altra banda, no sé d'on t'ha tret aquests percentatges la Iolanda, però sí que et puc dir que si fos el 8% estaria bastant en línia del que és la realitat catalana, perquè malgrat que, com deia el company, òbviament el percentatge d'immigrants és bastant més alt que el d'aquest 8%, el 7,8%, també és veritat que molts d'aquests immigrants són de raça blanca, també. No cal parlar dels europeus, i recordem sempre, per exemple, que Barcelona, que és una cosa que té les seves explicacions, però que en qualsevol cas la podem dir, la primera nacionalitat estrangera és la italiana. Uh-huh. És veritat que hi ha un munt de llatinoamericans, etc. És a dir, per tant, aquest 8% no va gaire més enllà, si és que no és aproximat, perquè no he fet mai aquest càlcul del que és la realitat visual de la immigració. D'una banda, això. A mi em preocupa, en canvi, molt més altra no presència de persones de fora en alguns àmbits, per exemple, del sector públic, on sí que es podria afavorir, i aquí m'apunto les tesis d'Estats Units. Per exemple, quants Mossos d'Esquadra heu vist negres? Jo, quan vaig ser representant, vaja, secretari general de Funció Pública de la Generalitat, una de les meves obsessions va ser que es visualitzés aquesta presència també de persones, dic, negres o d'aparença magrebina o llatinoamericana. Fixeu-vos que no n'hi ha pràcticament, n'hi ha alguns. Què passa amb aquests pocs que hi ha de visualització no blanca, diguem-ne, no europea? Doncs que estan normalment en serveis d'intel·ligència. Per què? Perquè la capacitat que pot tenir una persona d'aquestes amb algun tipus d'investigació, doncs és molt superior de paisà amb aquest aspecte que no una persona d'aquí del país. Uh-huh. Per tant, compte, l'art és un món, i l'altra cosa, en canvi, són les polítiques públiques, en les quals jo crec que sí que s'hauria d'afavorir. Vam estar mirant si legalment podíem afavorir que un percentatge, de la mateixa manera que s'ha afavorit la presència de dones, es pogués afavorir la presència de persones d'altres ètnies. No sembla que això, des del punt de vista jurídic, si més no en aquell moment, no era possible. Per tant, em preocupa molt més això, que no tornem allò de l'art, les grans confusions entre les qualitats humanes dels artistes i les seves qualitats artístiques. Uh-huh. Això hi ha gent que no compraré més llibres de no sé qui perquè no m'agrada el que pensa. No veuré quadres de no sé quantos o no veuré... Escolta...
És un debat que està sempre sobre la taula.
Però jo el tinc claríssim. Sempre. Escolti... El Picasso sembla ser amb el temps que tots ens hem adonat, perquè és molt conegut, que era un home d'una categoria humana, si més no discutible, sense jutjar ningú, però...
Masclista i misògin, i crec que es pot dir, ja està.
I més altres coses, i segurament avar, i segurament cobdiciós, i moltes altres...
Salvador Dalí tenia gran simpatia per un règim feixista.
Exactament. Bé, no sé, però si ens anem al Caravaggio, que és un dels meus pintors predilectes, doncs és un home... que tenia a les seves esquenes fins i tot assassinats.
Sí, 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 sí.
Escolta, a mi em segueix agradant Caravaggio, fos qui fos Caravaggio, com si fos l'home més miserable del món. Torno, doncs, al tema de la visualització d'ètnies i races a casa nostra. Compta amb el món de l'art. El món de l'art ha de funcionar amb unes tipologies que són les de les qualitats artístiques d'aquestes persones que es mouen en aquest àmbit, i en canvi altra cosa que em preocupa molt més és la visualització de les polítiques públiques, que aquesta sí que els ajuntaments i la Generalitat i l'Estat han d'afavorir la presència d'aquestes persones en l'àmbit públic, buscant les escletxes que permeti la llei. A mi em preocupa molt no veure negres amb Mossos d'Esquadra. Em preocupa molt.
Mm-hmm. Això que m'estàs recordant, això que estàs dient, Àngel, m'estàs recordant una mica l'esquema francès.
Sí.
Una mica
sí,
l'esquema francès.
Sí, sí.
Hi ha policies francesos negres, eh?
No.
En recordo perfectament.
Sí, sí, no, n'hi ha, però no fa tants anys només veiem gent racialitzada treballant al sistema públic de recollida de brossa.
I saps, només. Perdona, i saps on se'n veu moltíssims a França de persones negres i magrebines d'aspecte?
Al camp, també.
A l'exèrcit.
Sí.
Els que aneu a París.
Sí, sí, sí.
L'última
sí.
vegada que jo hi vaig ser, que malauradament es veuen patrulles de l'exèrcit amb ametrallador a la mà, molts d'ells no són blancs i formen part de les forces de l'exèrcit francès.
No agafaria França com a exemple en aquest sentit. No? La gestió de la immigració, ni molt menys. Les seves coses bones, les coses negatives, no? En aquest sentit. Això sí, per exemple, França, exemple.
Ho ha demostrat els últims mesos, com a gestió de la immigració.
Sí, certament. Però fa molts més anys que té immigració que nosaltres, no? Nosaltres el tenim relativament de forma bastant recent, no? Jo recordo, no?, quan feies els primers viatges a l'estranger i t'anaves, per exemple, a París, o a Londres, no?
I acabes parat.
Que veies una diversitat que aquí no trobaves ni molt menys, no? Per tant, la nostra diversitat és molt, força recent. Força recent, no? Per tant, el que deia el Xavier, no?, d'aquestes etapes en aquest sentit. Jo també estic amb l'Àngel Compte en fer demagogia i respostes fàcils en aquests temes, Compte. Perquè no és tan cert que blanc és blanc i negre és negre, no. Hi ha molts matisos en aquests temes, i suposo que l'Àngel, que en sap molt d'aquests temes, ens en podrà explicar. Qualsevol cas, si la situació és radicalment desproporcionada i no respon a una raó clara, o és una sense raó, diguem-ho així, crec que s'ha d'intentar corregir, sense cap mena de dubte, no? Però, clar, és el que deia també l'Àngel, no?, en aquest sentit. Les dones es poden queixar molt més que les persones racialitzades, per exemple. Per què no hem tingut mai un president de la Generalitat? Dona. O no hem tingut un president del govern d'Espanya? Dona. Quan fa molts més que en aquest sentit formen part de la nostra societat. Vull dir, no vull relativitzar-ho, tampoc, Però tampoc vull fer demagogia en aquest sentit.
Respecte als Gaudí, ja entrarem una mica on deia el Xavier, i ja acabarem de parlar dels Gaudí, entrarem en plena d'altres coses que han passat un dia com avui, o que estan passant un dia com avui. Deixeu-me fer-vos la punyeta una miqueta. Toni, quina va ser l'última pel·lícula que vas mirar en català? Ja està, em serveix com a resposta.
Dibuixos.
Dibuixos, El cinema?
No.
Xavier?
El cinema ja fa molt de temps les veig en versió original, i de fet això, no hi ha tantes pel·lícules en versió original. Bueno, podríem dir, ara jo diré una cosa, hi ha bona cinematografia, hi ha poc doblatge al català, i de fet has d'anar en uns cinemes determinats, però bueno, intento veure-les si és en anglès o en francès, italià o portuguès, intento veure-ho en versió original. Si és un altre idioma, ja no. Ja prefereixo haver-ho doblat.
Àngel?
No, ni ho recordo, igual que ells. I,
val,
per tant,
i aquí entro on el que ara apuntava en Xavier. Perquè sovint, i jo faig molt des d'aquest micròfon, entre altres coses perquè em deixen i entre altres coses perquè em dóna la gana, reivindico molt que hi ha poc cinema en català. Però després, l'altre dia vaig tornar a veure, perquè l'he vist dues vegades, em va encantar aquesta pel·lícula, que és el mestre que va prometre el mar, el professor que va prometre el mar, sobre la vida d'Antoni Benages, un mestre republicà, que va venir, en fi, va venir franquisme i va passar el que va passar amb ell. Pel·lícula en català, guardonada als Gaudí, nominada als Goya. I era jo i 5 persones a la sala. Clar, ens podem cansar de reivindicar el cinema en català, que si no hi va ningú...
Cinema català o cinema en català?
Cinema català i en català.
Jo és que estic...
Ja sé que són dues coses diferents,
Sí, per això ho dic, Jo diré una cosa que potser no és políticament correcta, i és discutible totalment.
Però això és tema debat.
Però va en la línia que es deia el Xavier. Jo cada vegada, jo crec que és un error el tema del doblatge. És una qüestió personal, i sé que a més a Catalunya i a Espanya tenim una indústria del doblatge potentíssima, però jo cada vegada més, i des de fa molts anys, intento veure, com deia el Xavier, en aquells idiomes que més fàcil, però intento veure les pel·lícules en les versions originals, sempre que puc. I de fet, ja sabeu, no?, que sempre s'ha dit que a Espanya tenim problemes amb els idiomes, no?, perquè a les televisions, en el seu moment, ara ja no potser és tan important, però en el seu moment, quan es veien únicament les televisions, les pel·lícules, no es veien en versions originals, subtitulades, sinó que es doblaven. I això també pot ser una de les raons per les quals el nostre nivell d'idiomes és força, força baix en relació
amb això. Joan, sembla donar una informació curiosa que és poc coneguda. Hi ha dos països que ja fa moltes dècades enrere van decidir que que les versions en el cinema i a la televisió fossin sempre en versió original. Un va ser l'antiga Holanda, ara anomenada Països Baixos, i l'altre va ser Portugal. Països Baixos va fer per decisió de política pròpia, és a dir, va dir, això és una decisió, volem que sigui així, i ho farem així. I, òbviament, els neerlandesos saben parlar anglès. En general, la societat és igual si té 90 anys o en té 6 anys. I l'altre va ser Portugal, i en aquest cas per qüestions econòmiques. És a dir, no tenien prou diners a Portugal per estar doblant totes les pel·lícules. Va ser una decisió que no era de voluntat pròpia, les haguessin volgut doblar al portuguès com altres jocs, però van decidir que no hi havia diners per invertir en tota la indústria del doblatge. I els portuguesos saben parlar millor anglès que els catalans, els bascos o els espanyols.
I poc ens estem fixant els darrers anys en Portugal, amb el que està fent en polítiques culturals, d'educació i en contra de la droga.
I digitals.
Joan, també.
Joan, deixa'm que et digui una cosa, ara, tornant al tema del cinema en català. També hi ha coses sorprenents. Doncs és que ha estat casualitat. Fa uns dies vaig intentar anar a veure una pel·lícula en català. I dic intentar perquè Cinema Girona, Canigó. Vida de mossèn Cinto Verdaguer.
Sí, senyor.
Molt bé. La fan en 3 sessions. Vaig anar a una de les sessions. No vaig poder entrar de la gentada que hi havia. És a dir, quan vaig arribar, es havien exhaurit les entrades. Bé, aleshores vaig preguntar, escolta, quan la puc veure? Miri, a veure, d'aquí una setmana la sessió de les 10 del vespre, és que no em va bé. La major part de gent que anaven darrere meu, que eren molts, anaven a veure també Canigó, i vam tenir que canviar de film i veure en aquell moment el que a la mateixa hora per no tenir que tornar amb la cua entre cames, diguem-ne, a casa. Per tant, quan hi ha pel·lícules com aquesta, de la que m'havien parlat molt bé, no, com que no l'he vist no puc dir res, doncs que aquesta sí que és en català, feta per actors catalans, feta amb gestió i pressupost del país, noi, la fan en un cinema, amb 3 sessions...
Cinema de Girona, que per cert, en aquestes qüestions sempre va fer molt bé. Sempre va fer molt bé.
Sí, sí, però insisteixo en això. Aleshores, tot un potencial públic que aquell dia estàvem allà, que ens devíem quedar fora, com a mínim 50 o 60 persones, doncs, home, una pel·lícula que és en català, per què les sales de cinema retiren? A vegades resulta una mica incomprensible. Quan d'altres vegades vas al cinema a veure pel·lícules molt més conegudes, amb molta més publicitat, etc, i resulta que a la sala, sobretot si vas entre setmana, som 4. Per què, per exemple, aquesta pel·lícula... I m'imagino que és una... Jo no sóc cinèfil i, per tant, doncs no conec massa bé el sector, però com a simplement persona que té interès en aquest tipus de pel·lícules, doncs m'he quedat sense veure-la. Perquè ja no sé ni si la fan enlloc, no sé si algú de vosaltres l'ha vista o...
Agafant el fil del debat aquest entre cinema català i cinema en català, jo crec que la indústria de cinema catalana hauria de fer compatible les dues qüestions. És a dir, jo crec que sí que la Generalitat de Catalunya, per exemple, hauria de donar, diguem-ne, subvencions o invertir a totes aquelles pel·lícules que es facin en català, però que això no és incompatible en què, per exemple, les bases dels Premis Gaudí i si es vol que aquests premis tinguin ressonància internacional, que no es quedin només a Catalunya o com a màxim la ressonància arribi a nivell de l'estat espanyol, és incloure que tot aquell cinema, doncs, no sé, que el director o els principals actors o actrius o la producció sigui catalana, es pugui considerar com a cinema català. Perquè ara seria molt diferent que hagués guanyat la Societat de la Nieve, diguem-ne, o la Societat de la Neu, diguem-ne, el premi, els Premis Gaudí, i sortís en els diaris o mitjans de comunicació d'arreu del món un nou premi ubicat a Barcelona, i dic Barcelona perquè ens agradi o no, és la marca que es coneix més. O sigui, de l'estat espanyol la gent no coneix a l'estranger, Espanya o Catalunya, coneix sobretot la marca Barcelona. Doncs, bueno, uns nous premis guanyats a Barcelona, d'una pel·lícula feta a Barcelona o a Catalunya, etc. I això donaria, justament, ressonància al cinema català.
Sí, sí.
Que nosaltres mateixos ens cloguem a la producció, diguem-ne, o a un director nascut a Barcelona, a més, vull dir, a mi no em sembla raonable. Insisteixo, i no és incompatible en donar especialment subvencions i diners a aquell cinema que es faci en llengua catalana. És a dir, les dues coses són compatibles, al meu entendre, perquè a vegades ho fem de forma binària o dicotòmica, i a mi, al meu entendre, això es pot fer de forma complementària, fer cinema en català i cinema català amb independència de l'idioma que es faci. Inclòs l'anglès o francès, eh? Un altre idioma.
Recordem, per la gent que no ho sàpiga, que quan parla en Xavi Torrents de les bases és perquè a la Sociedad de Nieve no va poder optar a qualsevol altre Gaudí que no fos millor pel·lícula europea perquè no hi havia cap productora que fos catalana. Per tant, no podia comptar com a pel·lícula estrictament catalana perquè no hi havia cèntims catalans. Tot i que gran part, grandíssima part de l'equip...
Sí, jo que em quedo a veure... em quedo a veure... Jo soc dels últims que surt sempre de la sala de cinema perquè em quedo a veure les lletres, aquestes fins a últims moments.
Crèdits,
que...
Això se't diu ser una mica friki.
Sí, jo faig això. I clar, veies que no només era el director.
No, és un ampli ventall de l'equip. En fi, escolta'm... M'agrada molt parlar d'aquesta plana cultural en aquesta tertúlia d'avui. Per cert, la setmana vinent, el proper cap de setmana... No, aquest proper cap de setmana que vindrà, els Goya. Veurem com va tot plegat, perquè allà sí que la Sociedad de Nieve no és pel·lícula estrangera o europea.
Veus, això per què els Gaudí no fan aquest canvi i els Goya sí? O sigui,
per la productora. Sí, hi ha part de la productora espanyola.
A veure, el director és català. I no només, ara recordo, perquè igual ara em fallarà la memòria, però crec que els efectes visuals també era casa catalana.
Sí.
Perquè
sí,
ja dic, em quedo fins al final veient les cosetes. I ara em fas dubtar, TV3 no ha posat diners? Jo crec que sí que va posar diners, perquè ara recordo haver vist... La marca de TV3 allà.
Però com a productora, no ho sé, no en tinc ni idea.
Productora espanyola, sí?
Jo diria que sí.
I entra com a estrangera?
Ara t'ho buscaré, però, eh? No, entra com a estrangera els Gaudí.
Sí,
perquè ha de ser catalana.
O sigui, si no és catalana...
No, clar, no si no vols Goya. Perquè estem parlant dels acadèmics catalans.
Fa una mica complicat de...
No vol dir que sigui incompatible, eh?
No.
M'estic explicant
entenc,
o no?
M'entenc.
Vol dir que forma part d'una altra acadèmia.
Sí.
Simplement vol dir això.
Sí.
Jo va passar alguna cosa similar, va passar, si no erro, i ho estic dient molt de memòria, eh? Si algú ho sap, que m'ho faci servir. Però sembla que va passar amb l'Orfanato.
Mm? No.
No?
No. Productora catalana.
Va ser productora catalana.
Sí.
Ai, quina memòria.
És igual. El tema és que en el debat que hem fet, diguem-ne, està clar que si en els Goya... És a dir, si pot guanyar un Goya, si pot guanyar un Òscar, si pot com pot no de poder guanyar un Gaudí?
Sí, però insisteixo, no estem parlant de països. Estem parlant d'acadèmies.
Ja, però és igual. O sigui, hi ha una paradoxa que hauríem de resoldre i crec que tots plegats ho veiem
així. És així. Escolta, anem a publicitat i parlem d'altres qüestions que han passat un dia com avui.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 35 minuts que passen de les 10 del matí. Nosaltres que continuem en aquest primer cafè, en aquest temps de tertúlia, amb Àngel Miret, Xavier Torrents, Toni Picó. Toni, et començo a mirar tu ara, ja. Avui estàvem explicant aquest matí que el fiscal del Tribunal Suprem s'ha posat a investigar Carles Puigdemont per terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic. Álvaro Redondo ha respost així a l'exposició raonada del jutge de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Manuel García Castellón, que va enviar al Suprem. Redondo sí que valora que els aldarulls que hi van haver després de la sentència del procés són constitutius d'un delicte de desordres públics, però no de terrorisme, tot el contrari del que opina, ja ho sabem fa unes setmanes, el mateix García Castellón, que ha demanat assumir la investigació contra Puigdemont perquè és aforat el ser eurodiputat. El fiscal ha elaborat un informe que posteriorment ha de rebre l'aval de la Junta de Fiscals i serà demà quan la Junta estudiarà el document de Redondo i definirà un criteri davant la Sala Penal del Suprem. El tribunal haurà de decidir si assumeix o no el cas. Recordem que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha recorregut a més la decisió del jutge perquè tampoc hi veu terrorisme i ha demanat que la causa torni als jutjats de Barcelona. Ara ens ho expliques millor, Toni, tot plegat? Però un té la sensació, adonant-se de tot això, que la Càlia García Castellón és grossa.
Estic d'acord.
De nou.
Estic d'acord. A mi tot això em fa patir molt, i perdoneu-me, perquè és la utilització, com tu dius, no s'acaba d'entendre res, no? I al final jo penso que amb tant cacau que estem tenint en aquest sentit, ja comença a fer mandra, no? I no mandra, sinó que ens acabem per no entendre les institucions i pensar que estan jugant. I això és el pitjor que pot passar, no? En certa forma, i més estem parlant de la justícia. En aquest sentit, la justícia és la que hauria de ser totalment imparcial, no? Pròpiament per ser justícia, no? Per tant, malament rai. En aquest sentit, bueno, la Fiscalia marca, no? Està marcant un sentit sobre el tema, que pot ser doncs, compartit o no compartit en el seu cas pel jutge que pertoqui o pels jutges que pertoquin, però la partida està oberta. No? I el terrible en aquest sentit és que, a més, si sumem això a que la setmana passada la proposició de llei de l'amnistia doncs, es va retrasar i no es va aprovar al Congrés i s'han donat 15 dies més a la Comissió de Justícia, que potser són 30, ja veurem, pues són ampliables, i després ha de passar al Senat, que el Senat, per una modificació del reglament per part del Partit Popular que té majoria, doncs tardarà 2 mesos en tramitar-se i una vegada que es tramiti doncs haurà de tornar, en el seu cas, al Congrés dels Diputats i una vegada després s'ha de publicar el BOE, s'ha de posar en marxa, veurem quina és la reacció dels jutjats. Per tant, veieu quantes coses? I veieu que no entenem res? I veieu que compte, perquè, repeteixo, ho he dit moltes vegades aquí, no? Compte, perquè les institucions són molt importants. I la justícia és un dels pilars de l'estat de dret. I si la justícia falla, falla moltes coses. I si no hi ha justícia, sabem què hi ha darrere, la injustícia. I crec que és el pitjor que ens podem permetre com a societat.
Jo crec que això és un tema tan vergonyós, o sigui, ara m'oblido d'ideologies de cap índole, de dretes, d'esquerres, del mig, catalanistes, unionistes, espanyolistes, més igual. O sigui, aquest senyor, en les converses que jo he sentit en l'interrogatori que va formular en el seu dia, és d'un baix nivell intel·lectual que em deixa parat amb tot aquell debat. sobre si cagar-se les calces diu, vol dir una cosa, vol dir una altra, que per cert que sabia tothom que calces vol dir pantaló també, perquè això hi ha hagut una gran confusió. El meu pare de Sant Pere de Ribes tota la vida havia dit, per parlar dels pantalons, deia les calces, cosa que als fills ens feia molta gràcia, però vol dir que a Sant Pere de Ribes la gent de l'edat del meu pare deien calces els pantalons. No, però vull dir, tot plegat és d'una grolleria jurídica que, com deia el Toni, però què és això? És a dir, i jo m'imagino si ara fos un jutge dels milers de jutges honorables, honrats, que són la majoria i que treballen, ja et dic, amb molta pressió i en una situació molt complexa des de molts punts de vista, veure que aquests personatges que haurien de ser l'exemple de la seva feina estiguin fent aquesta mena de joc absolutament polititzat, que és evident, no cal entrar en tant d'estar jugant així, ara això torna aquí o va allà, és igual. Ja es veu clarament que aquest senyor no està fent una feina com la que hauria de fer un jutge. Hauria simplement de limitar-se a veure les qüestions, objectivament.
Perdona, Àngel, és que tu deies, i t'entén perfectament, quan ho deies, no opinaré si dret, esquerra, no sé què, no sé quantos, sí, tot el que vulgueu. Però recordem que només hi ha un partit polític que aquí se li ha escoltat dir controlaré no sé què per la porta darrere.
Que sí, home, sí, però vull dir, és igual. Però
una persona d'un partit polític.
Sí. Jo amb això, Joan, no ho veig tan clar. És a dir, les tentacions...
Ministre de l'Interior,
Sí, però les tentacions de voler poder...
Director general de la policia.
Director general de la policia.
Director general de la policia.
O secretari d'Estat. Director general de la policia, em sembla recordar, no?
Bueno, escolta, les tentacions de voler controlar-ho tot hi són a tot arreu. És a dir, jo he vist amb gent de Podemos i gent de l'esquerra espanyola tentacions tan absolutistes com les que veig al PP i en Vox. Per tant, no vull convertir això en un tema ideològic. El que vull dir és que els jutges han de fer de jutges i punt. I que, com deia el Toni, la pèrdua de confiança en les institucions, perquè el ciutadà en el dia a dia no veu la feina d'aquests jutges abnegats que estan cada dia anant als seus tribunals a impartir la justícia de la millor manera que poden i que saben, sinó que el que veuen els jutges són aquests personatges que surten. I això et fa perdre absolutament la fe en la justícia. Per tant, tenim un mala peça al taler, com s'ha dit sovint, quan va haver-hi la democràcia no es va fer el que s'havia de fer en aquest col·lectiu. I em sap molt de greu, perquè jo tinc bons amics en aquest sector, però em consta també que aquests bons amics, amb alguns dels que he pogut parlar d'això, que són molt cautelosos, estan també molt dolguts d'aquesta imatge que estan projectant davant l'opinió pública.
Xavier.
Sí, a veure, com ara comentava l'Àngel, en la transició democràtica, diguem-ne, i sobretot a partir dels primers anys de la democràcia, no es van fer dues coses. Una, diguem-ne, però de fet tampoc molts països ho han fet, ni tan sols en el seu dia l'Alemanya post-nazi, que és, diguem-ne, fer un diguem-ne, de forma suau, fer prejubilacions a molts jutges que havien estat molt implicats en la dictadura, perquè difícilment, és a dir, podríem dir que sabien gestionar un estat de dret, però no un estat de dret i democràtic. I a partir de l'any, no sé, 82 o 86, quan entrem a la Unió Europea, llavors anomenada Comunitat Europea o Comunitat Econòmica Europea, no és ni tan sols estat, diguem-ne, de dret democràtic i social, que és les característiques que posa la Constitució. I ara vaig a la Constitució. El problema de l'estat espanyol, dels tres poders, és a dir, un seria el parlamentari o legislatiu, l'altre seria l'executiu o el govern, i l'últim el judicial. El problema és que el judicial és dels tres, l'únic que no segueix, diguem-ne, un fil realment, autènticament autonomista, i dic autonomista a nivell lo bàsic, o federal, si ho comparem amb Canadà, amb Estats Units, amb Suïssa, amb Bèlgica o amb Alemanya. No segueix aquest fil. És veritat que hi ha un Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, però no segueix el fil més aviat francès. És a dir, és com si quan es va elaborar la Constitució espanyola la part judicial s'hagués copiat a França amb alguns petits retocs i la part de Parlament o de govern s'hagués copiat, doncs, no sé, a Alemanya o a Bèlgica o a Canadà, però en curt terme, però es va copiar a altres països. Llavors aquí tenim un problema que va intentar subsanar, o esmenar, millor dit, en català, l'Estatut de Catalunya de l'any 2006, però justament la sentència del Tribunal Constitucional, on va tornar enrere, va ser en aquest àmbit. Va ser en aquest àmbit. Amb la qual no tenim aquest sistema judicial, podríem dir, més igual si és autonòmic, federal o descentralitzat, no el tenim, és un estat, diguem-ne, és un sistema judicial extremadament centralitzat, molt semblant a França, no arribem a les quotes franceses, però molt semblant a França en termes pràctics, diguem-ne.
Escolta una cosa, Joan, la llei no pot anar contra el sentit comú. Aquí a Catalunya, no a León, no a Oviedo, no a Jaén, els ciutadans que no ho facin només per una exposició política concreta, ningú pot dir que el que va passar va ser actes de terrorisme. M'és igual el que digui. No, és que segons la redacció de la definició de terrorisme, clar, al final diu qualsevol cosa, ja no la recordo exactament, però al final diu alguna cosa així com que generi terror. Mira, esclar, si tires un petard el dia de Sant Joan, també hi ha gent que li genera terror. I llavors, què és terrorisme?
Jo deia l'altre dia de forma diferent, Àngel, deia... Va sortir moltíssima gent al carrer aquell 2017 i posterior. Va sortir moltíssima gent. Per tant, com que va sortir moltíssima gent, tothom coneix com a mínim algú que hi va anar.
Clar.
Tothom. I la meva pregunta és, algú s'atreviria a mirar aquest algú que coneix els ulls i dir-li que és terrorista?
No, home, no, esclar, per això et dic que aquí a Catalunya, els que som d'aquí, pensem el que pensem, tothom sap que no hi va haver terrorisme, ja està. Aquí terrorisme és ETA, és el tir a la nuca, és la Kale Borroka...
És un país on ha passat el que passa.
I el cremar autobusos fent fugir els passatgers, és les cartes intimidatòries als empresaris, això és terrorisme.
Però sí, el lema que teníem aquí era ningú paper terra.
Clar, home, esclar.
I el senyor Castellón hauria de tenir en compte, perquè a més, vull dir, això s'ha tractat dins de l'Audiència Nacional, a veure, el pitjor atemptat terrorista, jihadista, no d'Espanya, no, de tota Europa, va ser justament el de Atocha a Madrid. Uh-huh. És a dir, que a vegades ens oblidem que ha estat el pitjor en víctimes mortals de tota Europa. Mai hi ha hagut un atemptat terrorista jihadista, per exemple, a Europa, tan gran com el que va haver allà. Per tant, això... que està clarament visualitzat com a terrorisme, o cinema a Catalunya, no només cal pensar en el 17A, sinó en aquest cas del terrorisme d'ETA, en el cas de l'atemptat d'Hipercor, i a més, jo recordo, en aquest cas un professor que era a la meva facultat, ara estic a dret, però abans estava a Economia, que va ser, justament, parlant d'estat del benestar, el que va introduir la sanitat universal, el senyor Ernest Lluch, assassinat, uh-huh, diguem-ne, aquesta persona tan dialogant, perquè ell volia, diguem-ne, optava per un enfocament
dialogant. Jo vaig tenir la filla,
va ser assassinat per terrorisme. Això no es pot comparar de cap de les absolutes maneres amb el que va passar en el procés, i es pot estar a les antípodes, del
això és el que volia dir abans.
Es pot estar a les antípodes, però no es pot barrejar. O sigui, el terrorisme és un àmbit concret, determinat, i està ben pautat. I un pot discutir, per exemple, jo en el seu moment dubtava a veure si l'Audiència Nacional qualificaria, per exemple, de terrorisme l'atemptat terrorista jihadista que va haver al comissari de Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat. Per mi ho era, però com se sortia de habitual de que era terrorisme, perquè en aquest cas era un terrorisme individual, i etcètera, etcètera, potser no... Bueno, al final ho va qualificar, però aquí podem dubtar.
Vols dir que va entrar amb un ganivet i va agredir ja mateix a la recepció?
Teníem els dubtes. Jo el mateix dia vaig dir això és un atemptat terrorista jihadista i tal. Però havia dubte si l'Audiència Nacional ho acabaria qualificant o no. Per què? Perquè no se'n sortia d'una cèl·lula terrorista, no era cap cèl·lula, a més no ho feia pels motius que ho fan altres, ho feia per, en aquest cas, per una qüestió més complexa. Val? Bueno, aquí un pot dubtar si ho és o no és, no ho és indubtat mai ni el sistema jurídic, no sé, d'Estats Units o de Canadà o d'Alemanya o de Països Baixos. Però, bueno, aquí podem discutir. Però, sisplau, com a ben el procés, un pot estar a les antípodes. Un pot ser, fins i tot, no sé, anava a dir, votant d'un partit antagònic al procés. Però no és terrorisme. I no perquè no es matessin a persones, perquè hi ha una part del terrorisme que no mata, diguem-ne, sinó que legitima. Però és que ni tan sols això, ningú legitimava la violència política.
Toni, fes molt ràpid això, que avui he escoltat un parell de declaracions, també.
Veurem quin recorregut jurídic té tot plegat, no? Judicial, més ben dit, no? Però en qualsevol cas, entren en aquestes teories, no?, en contra de tot el que està significant aquest procés legislatiu de l'amnistia, que, com veieu, també us he explicat, té les complexitats processals en el camp parlamentari, no? Bé, veurem fins on arriba, i una vegada que s'aprovi, en el seu cas, la proposició de llei, doncs, quins efectes té, no?
Toni, curta i al peu, perquè la setmana passada... pensàvem tots que anunciaríem l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, no. De cop
La primera aprovació pel Congrés.
Primera aprovació, sí, sí, sí.
Que després ella ha explicat molt clar que
sí,
ha d'anar al Senat,
Senat
el PP farà tot el possible
però
per
vaja,
bloquejar...
PP van dir que no farien res il·legal dins del Senat, però... Bé, en fi, coses d'aquestes.
Només
aquestes.
Faltaria que fessin coses...
Borja Semper ho va avisar, no jo, eh?
No, no, però fixa't, el president del Senat ha dit, escolti, seria inconstitucional que jo no tramités...
Clar, evidentment.
Evidentment.
En fi, que tots pensàvem que passaria a la votació del Congrés dels Diputats, si més no. Junts va decidir votar que no, perquè les esmenes que ell li deia, que Junts li deia esmenes vives, diguem, les que encara tenien la capacitat de negociar, no es van acabar negociant, el PSOE va dir que no, per tant, Junts va votar en contra d'aquesta llei. Primer secretari del PSC, Salvador Illa, creu que Junts ha fallat el conjunt de Catalunya amb el seu vot en contra de la llei d'amnistia.
Ja ho deien, venim a bloquejar. Això no es bloqueja. Bloquejant una mesura que nosaltres pensem, creiem, i amb el nostre, en fi, contacte amb la societat catalana, una mesura, una llei, per la normalització social, institucional i política de Catalunya, el millor resum de la llei és el títol de la llei.
Això ho deia Salvador Illa. Per la seva banda, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que ha defensat que la llei d'amnistia s'ha d'aprovar tal com està acordada i es va portar a votació la setmana passada i ha proposat que els encaixos legislatius que calguin es facin després. Albiach diu que el que val és el que anomena via ascens.
El que sí que per nosaltres és important que la llei d'amnistia, tal com està, és una llei que és sòlida, que és una llei robusta i que és una llei que pot passar el filtre del Constitucional i d'Europa. I per tant, jo crec que d'aquí no ens hem de moure i per aturar les ocurrències de persones que volen, no? Com el Xuxa García Castellón, que volen aturar la llei, que volen tombar la llei, doncs jo crec que és important en aquest cas doncs, trobar un encaix legislatiu alternatiu.
Aquesta és la líder dels comuns a Catalunya. I, per últim, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat... No, no deixeu els cascos, no. Ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de suplantar els jutges i de dictar sentències com si fos el president del Tribunal Suprem.
Hemos visto a Sánchez vestido con la toga de magistrado dictando una sentencia absolutoria para todos sus socios, diciendo que no hay ningún independentista que haya cometido ningún delito. ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede suplantar a los jueces? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede dictar sentencias como si el presidente del gobierno fuese el presidente del Tribunal Supremo?
En primer lloc, que jo sàpiga, el president del govern pot opinar políticament. I en segon lloc, el president del govern no ha dit en cap cas que l'independentisme no hagi fet cap delicte, sinó que no ha fet cap delicte de terrorisme. I en això sí que es va pronunciar. Toni.
Bueno, recordar que estem en campanya electoral a Galícia i, per tant, sentirem moltes bajanades per part de tothom. Això cal tenir en compte. I també us recordo que la primera setmana de juny, espero, la segona, em sembla que el 9 de juny, tenim eleccions al Parlament Europeu i, per tant, doncs, estem en període més que electoral, sense cap mena... Sense cap
eleccions al Parlament Europeu pendents del que estigui passant amb la pagesia europea.
Exacte. Mira, la setmana passada vaig estar a Brussel·les i dijous estava col·lapsat tots els voltants del barri,
sí, sí,
del barri europeu.
Avui n'hem parlat amb ells. Demà manifestació.
Amb els tractors.
És una cosa sintomàtica. Més de la meitat de la població de tot el planeta Terra votarà aquest 2024.
Sí, sí, sí.
Més de la meitat de la població del planeta.
En fi, estàvem amb lo de l'amnistia. No volia desviar el tema.
Sí. A veure, jo, en qualsevol cas... L'amnistia em pot generar molts dubtes jurídics. Puc entendre perfectament que hi hagi gent que s'oposi perquè creu que no és gratuït, i que respon doncs, a unes raons electoralistes per governar Espanya, en el seu cas. Ho entenc tot perfectament. Però en cap cas, el que podem pretendre és que el Parlament d'Espanya faci el seu treball. I que el faci en el sentit que cregui convenient i que sumi vots. I a més ha de sumar 176 vots, que és el que no va sumar la setmana passada, i per tant va tenir que tornar el text a la comissió. A partir d'aquí, jo penso que el que té al cap, sobretot el govern, és que jurídicament sigui impecable. perquè, com passarà tots els filtres que passi, que pugui passar, entre ells el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, si ha d'anar a Europa, s'anirà a Europa qui calgui.
Ja hi aniràs.
Qui calgui, eh? Per tant, en aquest sentit, el més important és que jurídicament sigui impecable i que no es pugui tombar en cap cas. Perquè imagineu-vos si es tombés, encara, o sigui, ja, lo de la normalització de la vida social i política de Catalunya, el que diu l'Illa del títol, s'aniria en orris. Per tant, en qualsevol cas, deixem que treballin. Em pot agradar més, em pot agradar menys, puc estar d'acord, no puc estar d'acord, en qualsevol cas, que tirin davant la llei, si hi ha aquesta majoria que la vol, i que passi tots els filtres jurídics que calguin.
I a més hem de recordar que qualsevol amnistia en qualsevol país democràtic del món sempre, diguem-ne, acaba amnistiant a persones que o bé, diguem-ne, se les va condemnar, diguem-ne, de forma no justa, perquè, per exemple, havia una dictadura prèviament, o bé, diguem-ne, han comès delictes, però es creu que és el bé comú major, diguem-ne, perquè aquella societat estigui més cohesionada, és passar pàgina. I això ha passat en molts països. Això ha passat, per exemple, ara que per primer cop una líder, en aquest cas dona, del Sinn Féin, arriba, governarà Irlanda del Nord i ha trigat molt. Fixeu-vos si és una societat que encara té divisió social, que podia haver-ho fet fa dos anys i tots els intríngules burocràtics i sobretot polítics utilitzant l'administració han impedit que durant dos anys pugui ser aquesta presidenta de l'Irlanda del Nord, però tot això ha estat possible perquè en algun moment ha hagut una amnistia, perquè en algun moment es va legalitzar, si no recordo malament, el 1974, el partit, aquest partit, que en aquell moment doncs, encara tenia més vincles, per entendre-ho, amb el terrorisme nord-irlandès, i per tant s'entén com una amnistia serveix per una major cohesió social. I no oblidem, a més, aquesta amnistia també servirà per aquells policies, sigui de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, que van extralimitar-se, diguem-ne, en el que van fer. Per tant, serveix per A i per B, no? Com, de fet, va passar amb l'amnistia de la Transició Democràtica, que no només va amnistiar a persones que la dictadura injustament, diguem-ne, les havia condemnat, sinó que també va amnistiar a persones que la dictadura, diguem-ne, van ser defensors d'aquella dictadura i van cometre coses que podrien ser delictives. Per tant, l'amnistia serveix, de fet, per tothom, en major o menor grau, i l'amnistia, sobretot, és perquè defensa un interès o un bé comú superior. Sí. Si serveix perquè la ciutat catalana, diguem-ne, estigui més tranquil·la, fa un bé. I això no treu que uns ho faran per idees i altres ho faran per interessos. Però va, és que la política sempre ha estat així. La mouen les idees i els interessos.
Tres coses ràpidament, crítiques del PP, el PSC i a Junts. A veure, primer, el senyor Feijó forma part d'aquell grup de polítics que són immensa majoria, que es pensa que els ciutadans som idiotes. I aleshores els hi han d'identificar.
Es fa setmanes que ho repeteixes,
sí, eh? No, home, no, és que fa riure, això. Perquè, escolta, el president del govern, com tu bé dius, pots estar o no d'acord, però ell dona la seva opinió, com la dona el senyor Feijó, que creu que tots som delinqüents. Per tant, un diu, no, ningú ha fet res, potser s'accedeix dient això, no ho sé, però el senyor Feijó, quant temps fa que ens està condemnant a tots, pràcticament? Per tant, senyor Feijó, si vostè pot opinar i el president del govern no pot opinar, bé, PP. Segon, el senyor Illa, a mi no m'agrada gens aquestes expressions de normalitzar Catalunya. Què vol dir normalitzar? El que hi havia aleshores també era formava part de la normalitat d'aquell país, perquè les realitats són les que són. No podem construir societats presumptament anormals perquè s'escapen de la nostra forma de veure el món. Per tant, senyor Illa, no s'ha de normalitzar res. Va ser un moviment ciutadà que va sorgir molt espontàniament, diguin el que diguin, òbviament amb unes direccions, i, per tant, no utilitzi aquesta fórmula tan paternalista del normalitzar. I tercer, pels senyors de Junts. Escolta, quin error més greu han fet tant a nivell tàctic com polític? És a dir, què vol dir això ara de... No, escolti, no, perquè... Escolta, que si acabem de parlar del senyor García Castellón i de tots els jutges, i sobretot, segons quin tipus de jutges, com ja hem vist, s'inventaran tot i més. Per tant, el que s'ha de fer és intentar que les famílies i les persones que estan en aquest moment en situacions complicades a nivell familiar i personal des de fa anys puguin començar a resoldre les seves situacions. I no anar a mirar l'últim racó de l'última opció que té l'últim jutge, perquè els jutges, a més, insisteixo, com que al final resulta que hi ha jutges que han fet barrabassades i ningú els sanciona ni els hi diu res, doncs, escolta, mentrestant aniran entretenint alguns jutges el que els sembli oportú. Se n'hi buscaran alguna i se n'empescaran. Per tant, escolta, senyors de Junts, a veure si ens posem en el món real, deixem que la gent recuperi, aquest sí, la normalitat vital que no tenen en l'estar en àmbits judicials, i facin el favor de comportar-se, diguem-ne, d'acord amb el que el país mereix i no el que quatre persones veuen de cara a les seves polèmiques amb Esquerra Republicana i companyia.
Ja m'ho deixem molt bé amb el temps avui, eh? Molt bé. Mig minut.
Bé, encara... Només podem, a veure, només afegir just en aquest mig minut. Al final l'amnistia ha entrat en campanya de les eleccions gallegues, entrarà en campanya de les eleccions basques i entrarà en campanya de les eleccions europees. I això és el que no
convé. I més allà. Sí,
més allà.
En qualsevol cas, això de les normalitzacions és el títol de la proposició de llei.
Només fa falta que els digui que m'ho han deixat bé.
Sí, però no m'agrada gens.
Ja. Escolta'm, a les 11 de la nit...
De la nit, no, del matí.
Saps que un veu els Gaudí i ja no sap l'hora que viu. Julià Julbe, que ens posa en porta tota l'actualitat i de seguida continuem a gravar. Fins ara.